Pop-up, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent pop-up.
Tenim un punt de vista, fins i tot els algoritmes tenen el punt de vista de la persona que els ha programat. Point of View, punt de vista, és una cançó de la formació italiana Divi Boulevard que fa servir un sampler de Madonna i una altra del grup Phoenix. És la cançó d'avui que ens ha triat l'Arenyes, Point of View, del 2001. Ahir va començar el rastreig dels mòbils que durant 7 dies farà l'Institut Nacional d'Estadística. És una de les recopilacions de dades més grans que coneixem, però ha generat un alarmisme, nosaltres creiem, desproporcionat. Des del Pop-up, el mateix dia que vam conèixer l'existència de l'estudi, us hem anat informant de què significa realment aquest rastreig i, a més, s'afegeix a la notícia que donava grans titulars al Wall Street Journal de l'acord de cessió de dades mèdiques entre l'asseguradora Ascension i Google. Carme Pairó és periodista de dades, experta a Pop-up, ens ha anat a ajudant aquests dies a posar-ho tot en quarantena. Hola, Carme, què tal?
Molt bon dia.
Bé, tu ja ens deies que això va bé perquè ara més que mai estem pendents de les dades, però no creus que es fan titulars massa alarmistes, dic jo?
Jo dic que els titulars és una cosa dels mitjans, però dic que la gent té raó de tenir una mica de por i d'estar una mica espantada. Per què? Perquè venim de casos d'empreses privades com Cambridge Analytica, Facebook, de robatoris, d'influències, que clar, acabes pensant, ostres, si poden fer de tot amb les dades, què faran? El tema aquí, la Núria Oliver ho explicava avui molt bé,
sí.
És que hi ha hagut un problema de que el govern, l'INE, en aquest cas, no ha donat les explicacions necessàries. I és cert, la intel·ligència artificial ens ajuda i ens ajudarà moltíssim. És necessari donar les nostres dades personals perquè probablement això que acabarà fent l'INE millorarà doncs, els desplaçaments per arribar millor als llocs de treball o a les escoles o perquè no hi hagi tants embussos. Això podria ser. Creiem que aquesta és l'explicació. Ahir va fer una roda de premsa d'emergència per explicar més.
Per donar més explicacions donar del més... no quedar-se només amb el titular, no?
Perquè havia donat molt poques explicacions, no? Llavors, aquí surt una confluència de fets que, sobretot, és una poca ètica en anunciar que es faria això, que s'havia d'anunciar perquè és un organisme públic i no s'ho podia callar, però no donava les explicacions.
Clar. Avui et feia referència a un article molt interessant del País, d'una altra amiga del programa, l'enginyera de telecomunicacions i membre del grup d'experts d'alt nivell de la Comissió Europea sobre Business to Government Data Sharing, que és la Núria Oliver, i la Núria considera que hi ha hagut això, el que dius, una errada de comunicació que no s'ha explicat bé aquest projecte que és pioner a Europa, diu, el que podia ser un projecte que haurien de dir és pioner a Europa amb compilació de dades a nivell públic ha acabat semblant que és un atac a la nostra privadesa.
Exacte, i a més ella enfatitza, no?, una cosa molt bona que passa també a la medicina, que és sisplau, agafem les dades per fer un ús social profitós per a tothom, no?, que ella també s'hi dedica a això, no?, i a la medicina un dels entrebancs que tenim ara és que les dades estan tan protegides que inclús els investigadors per diagnosticar noves malalties, per fer més analítiques, per tenir una millor medicina, es troben amb aquestes traves. Mm-hmm,
llavors... Clar, l'Andreu Bea, per exemple, l'altre dia ens comentava això, no?, que deia, amb el tema aquest de Google i Ascension, aquesta asseguradora, es poden fer moltes coses per millorar la salut pública, per exemple, americana, que està molt, molt pitjor que la d'aquí, i es pot fer en un estudi que aquí no és possible. L'Andreu Bea creu que hi ha dades que s'haurien de poder fer servir aquí i que evolucionarien molt en la investigació del càncer, i en canvi a Europa no es poden fer servir.
Per la llei de protecció de dades europea. Però, insisteixo, tot això, tot aquest alarmisme, tota aquesta por que tenim, perquè la por és natural, la por és la por al desconeixement, s'acabaria si realment les explicacions fossin més transparents. És a dir, això serà així, servirà per per a tal situació o perquè vosaltres tingueu menys embussos a l'hora d'anar a la feina i tornar. Us donarem els resultats d'aquí a un any i ens agradaria tenir el vostre retorn. És a dir, ciutadania, això, ja que ens heu donat les dades, això ha servit o no ha servit? Això estaria fantàstic perquè alhora s'estaria educant a la gent en la conscienciació de les dades, que aquest és el gran problema.
Clar, la Núria diu això, no? Sharing is caring. És a dir, us convido a unir-vos al moviment mundial d'ús de les dades pel bé social de manera transparent, fiable i amb una aproximació sempre centrada en les persones. Ella també en aquest article diu que es protegeix l'anonimat, perquè això també, aquests dies hi ha diverses declaracions de gent que ho deixa una mica entre cometes. Ell diu que les dades poden ser personals, és a dir, poden identificar una persona, i a Europa estan protegits pel Reglament Europeu de Protecció de Dades, però les dades personals deixen de ser-ho quan s'agreguen, és a dir, quan es combinen dades de moltes persones de manera que és impossible identificar cap d'elles en el conjunt.
I em consta que així serà, i em consta que l'Institut d'Estadística té també un corset, no? Té unes traves com perquè no extralimitar-se en tot això. Jo insisteixo, una vegada més ha estat. Una també la falta d'informació, la falta de transparència de per a què servirà, i la tercera és que no han donat l'oportunitat a la ciutadania, a l'usuari, a dir, mira, en aquest experiment les meves dades no les agafin. Uh-huh. També tenim dret a dir això, no? A cedir-les o no, no per obligació. Te les agafem des de la teva companyia telefònica, t'agradi o no, no?
I l'operadora cobra, que això, jo, això és el que trobo, no sé...
Cobre diners públics.
Clar, 500.000 euros l'INE ha pagat a les tres operadores, a Orange, a Vodafone i a Movistar per aquestes dades.
Però nosaltres ja estem pagant, se suposa, l'INE, no? Vull dir, és que informin millor.
De totes maneres, tu creus que el tractament de les dades, la intel·ligència artificial, acabarà substituint l'estadística?
Uau, aquí ja me'n fas superpregunta, perquè...
Però clar, jo dic, o sigui, no? Un cop puguin tenir dades de qualsevol cosa que fem a tot arreu, no caldrà fer trucades telefòniques preguntant coses, dic jo.
En aquest sentit ja no, perquè els algoritmes els pots ficar dades massives i ja funcionen sols, i a més, com tenen aquest aprenentatge profund i automàtic, doncs ja van per la seva, per el seu camí.
No sé, jo m'ho plantejava això. Avui, bé, és un tema que cada dia podríem estar parlant del tema dades i d'això de l'INE, que no sé, a mi m'ha sorprès realment l'enrenou i que ara tothom digui, les meves dades són secretes. És veritat que són dades personals de cadascú, però la veritat és que hi ha com una certa exageració amb això. Però bé, per obrir un altre meló, anem als algoritmes. Avui el que volíem és parlar d'algoritmes i de les seves imperfeccions, és a dir, que no anem a millor. Anem, diríem, a modificar els algoritmes. El futur s'està creant a partir de la intel·ligència artificial. Moltes de les decisions que prenem estan influïdes per algoritmes, per sistemes automatitzats d'informació. Les màquines són intel·ligents, però és l'ésser humà qui les ha ensenyat, i en aquest ensenyament es poden reproduir fàcilment estereotips i discriminacions. Avui ens hem posat un repte, saber què són els biaixos dels algoritmes i intentar posar-hi remei. Va, explica'ns tot això.
Vinga, som-hi. Comencem per què és un algoritme.
Clar, què és un algoritme. Vinga. I en quins... Tu sempre dius algoritme, jo sempre dic algoritme, però diré algoritme. Tots els que en sabeu dieu algoritme, va, canviaré.
Doncs, per dir-ho d'una manera molt senzilla, els algoritmes són un conjunt d'instruccions que serveixen per executar una tasca. Els algoritmes els tenim al servei, totes les persones. És a dir, quan fem una recepta de cuina, estem aplicant un algoritme. És a dir, tants minuts la ceba cuinada, tants... I finalment...
Unes instruccions, una lògica, no?
Exacte, unes instruccions, una lògica. Llavors... La intel·ligència artificial, que és una part de la informàtica, amb els algoritmes o a través dels algoritmes, permet que una màquina pugui prendre decisions intel·ligents o que es comporti amb una certa intel·ligència. D'acord?
Per què són útils i necessaris aquests algoritmes?
Són útils i necessaris perquè la intel·ligència artificial, els algoritmes que fan possible tot això, serveixen per establir patrons i per establir relacions ingents que ara ja el cervell humà no pot calcular, i per agilitzar processos, és a dir, per fer les coses molt més eficients, molt més ràpides, en tot tipus de sectors, d'àmbits professionals, no? Per tant, els algoritmes els necessitem. D'acord?
I per fer un algoritme es necessita, clar, una persona que faci aquest algoritme.
Un moment. Els algoritmes s'alimenten o s'entrenen també, no?, amb dades massives.
Ah.
I aquí ve el quid de la qüestió, no? Perquè aquestes dades massives tenen biaixos. Llavors, els biaixos, perquè ens entenguem, són com els prejudicis de les persones.
Ah.
Tothom té prejudicis. I el que diu que no té prejudicis és el que en té més. El que passa és que a vegades no ens n'adonem que en tenim prejudicis. És igual que els algoritmes. A vegades tenen biaixos, o sovint tenen biaixos, i no se n'adonen, els que fabriquen o els que creen aquests algoritmes, de que les dades tenen biaixos. Per tant, processen fan unes operacions i els resultats estan esbiaixats.
Clar, però hi ha biaixos perquè hi ha persones abans de l'algoritme.
Clar.
No per culpa de les màquines.
No, hi ha biaixos, exacte, perquè les dades o s'han recopilat, o s'han recollit, o s'han analitzat ja amb aquests biaixos.
Va, perquè entengueu una mica més això que estem explicant i veureu l'alarmisme que avui provocarem, perquè això realment és un problema. Anem a descobrir diversos tipus de biaixos. Per exemple, hi ha un biaix que és el biaix estadístic.
Sí, aquest és un exemple. Per exemple, a veure, si la policia agafa més dades de criminalitat d'un barri d'una ciutat que d'una altra, o agafa totes les dades de criminalitat de tots els barris però se'n deixa un, quan fa la taxa de criminalitat, aquell barri que no l'ha agafat les dades, doncs, òbviament, sortirà zero o molt baixa. Per tant, pot ser que hi hagi criminalitat, però aquest és un cas...
Clar, surt zero i que pot ser real.
Exacte, aquest és un cas de que a l'hora de recollir les dades estan esbiaixades, i això un se'n pot adonar anys més tard, perquè ha de veure quan es van recopilar aquelles dades que potser fa 20 anys que es van recopilar i per què no es va agafar la mateixa proporció de tots els barris. Mm. Aquest seria
aquest
un.
Seria el biaix estadístic. Anem al biaix cultural?
Aquests són els estereotips que tenim tots, no? Les nenes han de vestir de color rosa, els nens de color blau. Bueno, aquests estereotips es reprodueixen també a l'hora de marcar els algoritmes i de crear-los, i per tant això, aquest seria un exemple de biaix cultural.
Sí, una mica també és el biaix masclista, no?
Sí,
també. Que estem preocupats per això. Si només hi ha enginyers homes que programen algoritmes, tenim un problema,
I
no?
I aquest és també un exemple d'un biaix de gènere, no? Que hi ha un cas de l'Amazon que el 2014 va fer una proposta de selecció de personal i resulta que la tasca era desenvolupador de programari. I llavors es van presentar homes i dones, però l'algoritme només va triar candidats homes. Per què? Perquè les dades que li havien ficat dels possibles o dels millors candidats homes de desenvolupadors de programari estaven agafades de feia anys, quan realment no hi havia dones programadores que es presentessin a ofertes de treball. Aquest seria també un biaix de gènere. Un altre exemple de biaix de gènere seria quan en un cercador tipus LinkedIn, no, de professionals, uh-huh, els resultats, no, d'una professió sempre et mostra 10, els 10 primers sempre et mostra homes. Per què? Doncs a l'hora de crear i confeccionar l'algoritme no s'ha tingut en compte de fer un 5 i 5, perquè ara sí que existeixen dones pràcticament en llocs directius i professionals, no?
Sí, perquè ara estem parlant d'algoritmes que tenen a veure amb el Big Data, però, per exemple, molts de vosaltres, per exemple, relacioneu més l'algoritme amb les xarxes socials, que és el que m'ensenya Facebook, que és el que m'ensenya Twitter, segons uns paràmetres que li posen dels teus gustos, no? Seria una mica que seria aquesta l'automatització de l'algoritme en xarxes socials.
Aquest seria el cognitiu.
Ah, és el que em faltava.
Les personalitats,
el biaix cognitiu.
El de la personalitat, els gustos, el de la por, no? D'aquesta manera, si, per exemple, llegim en una xarxa social una notícia que pot ser falsa o que no pot ser o que no és del tot certa, però s'adapta als nostres gustos, a la nostra manera de pensar, la creurem igualment.
Clar.
És el que es diu també el biaix de confirmació, no? I és en el que se sustenten les fake news per tenir força, no? És a dir, ho agafes, és, o sigui,
tot el
tema de Cambridge Analytica, d'influenciar a certs tipus de votants, era per això, no? Perquè havien detectat...
Ara m'has fet recordar que aquest cap de setmana he recuperat un documental de Netflix, que és El Gran Hackeo.
El Gran Hackeo, increïble.
Que expliquen tot això de Cambridge Analytic. O sigui, m'he quedat...
Recomanem a tots, no?, els oients del pop-up que la vegin.
Com he tardat tant a veure aquest documental, no ho entenc, però m'he quedat en allà, jo al meu sofà, cada vegada estava més enfonsada en la misèria. Realment, és brutal, no?
A tots els...
És un bon documental, no?, perquè explica realment les persones, una noia que va canviar de treballar per una ONG a treballar a Cambridge Analytica i llavors reconeixent que havia fet coses mal fetes, no? Brutal.
És un documental que això realment és educació de les dades, no? Del significat, no? I per fer-nos conscients, no? Uh-huh. I bé, biaixos n'hi ha molts, eh? Vull dir, no els repassarem
clar,
tots.
Clar, però tots els algoritmes que es fan servir en intel·ligència artificial tenen biaixos, tu diries? Tots.
Sí. Sí, llavors
d'una manera o altra,
aquí,
no?
La pregunta aquí seria és, si tenen biaixos, per què els fem servir?
Clar.
I la resposta seria perquè en un 90% o més, els resultats que ens donen i els processos que resolen aquests algoritmes són gairebé correctes, o són d'utilitat, o ens estalvien molt de temps, o són molt eficients. Per tant, sí, la solució, i en això ja estan tots els investigadors i experts, és detectar quins són els biaixos que n'hi ha i intentar mitigar-los. Aquesta és la tasca que està sobre la taula.
Clar,
no?
Un exemple molt pràctic de vegades que pots fer coses tu a la xarxa i utilitzar internet de manera que no t'afectin els biaixos, per exemple, una cerca de Google ens mostra resultats segons les cerques que hem fet prèviament. Mm. Clar, com poder evitar fer una cerca verge?
Ja,
O com fer-la verge, vull dir.
Sí, això és el mateix que quan et diuen com puc evitar que l'algoritme de Twitter no m'ensenyi només els meus followers i tot el que... o la meva ideologia política i m'ensenyi una mica més de ventall, no?
Sortir de la bombolla, no?
Sortir de la bombolla. En això, en Ricardo Baeza, que és el científic de dades, que és el que he escrit darrerament molts temes de biaixos i d'intel·ligència artificial, ens podria dir que una solució seria cercar coses que a tu no t'interessen perquè el cercador no t'estigui com perfilant tota l'estona o seguir o tenir followers de gent que no són pròpiament de la teva ideologia, no? Però al final dius, ostres...
O sigui, això no és automatització, ho has de fer de forma natural.
És una mica cansat. I llavors el que s'espera és que tots els que estan en la investigació i estan posant en marxa els algoritmes tinguin en compte tots aquests biaixos perquè no es puguin cometre aquests errors.
Potser també és molt important que la població, així com ara amb les dades ens estem preocupant o ocupant, com tu deies, no ens hem de preocupar, ens hem d'ocupar. Doncs amb el tema dels algoritmes potser també, un cop la població acabem entenent que marcarà molt el nostre futur, perquè el futur és de l'automatització i, per tant, els algoritmes acabaran, bé, determinant la nostra vida digital, un cop ho sapiguem, potser anirem mirant més amb lupa, no tot plegat?
Jo vull dir dues coses més als algoritmes, si tinc temps.
Sí, una... tant, que tens temps.
Vale. Una, els biaixos és un dels tres dilemes que tenim actualment amb la intel·ligència artificial.
N'hi ha més?
N'hi ha dos més, que potser després si ja els deixem per un altre programa o... El segon és l'explicabilitat. Què és això? Els algoritmes aquests, assumint que tenen biaixos o no, són algoritmes d'aprenentatge profund, que es diu, que van fent. Vull dir, ells es creen, no?
Com més informació tenen, van aprenent
i tant. Sí. Llavors, donen un resultat. Si alguna persona diu, jo no estic d'acord amb el resultat que m'ha donat aquest algoritme, imaginem, anem a demanar un crèdit a un banc, un hospital ens diu que no es toca operar-nos la setmana que ve, sinó d'aquí un any i mig. Volem que revisi aquesta decisió que l'ha pres una màquina.
Clar.
Com s'ha fet aquesta decisió? L'algoritme, l'investigador, el creador, l'hospital, el banc, no sabran donar-te una explicació. I aquest és el dilema de l'explicabilitat.
Clar, el procés, l'entremig, les dades que hi ha posat.
Se li diu caixa negra aquell procés que l'algoritme aprèn sol. Això està en vies, no espantem a ningú, està en vies de trobar solucions per donar possibles explicacions.
Clar, per exemple, fan servir les teves dades mèdiques, llavors una asseguradora diu, no, jo no t'asseguro.
Clar.
Perquè té dades teves que tenies no sé què.
I quan tu dius, i per què no? I llavors no et sap donar-te una explicabilitat, no? Una explicació.
Sí.
S'estan buscant solucions, com per exemple que la persona tingui el dret a dir, si jo no hagués tingut aquesta malaltia, tu m'hauries assegurat? O la meva assegurança costaria menys, possibles preguntes. El tercer gran dilema és el de la responsabilitat. Què passa si un algoritme, una màquina, pren una decisió de manera automatitzada, hi ha un error, hi ha una mort, hi ha... imaginem que no es diagnostica una malaltia, el doctor fa cas únicament a l'algoritme, i finalment hi ha una malaltia i aquí hi ha una mort. Imaginem els casos més alarmistes.
Sí.
Més. De qui és la responsabilitat? Del doctor, de l'hospital, de qui ha creat l'algoritme, de qui ha decidit...
Bé, de fet, això ens estàvem preocupant pels robots, i els robots actuals són els algoritmes.
Són els algoritmes.
Perquè tots aquests mateixos problemes que deien ens trauran la feina, no sé què, tot això també són...
Tot.
De fet, un algoritme és una automatització.
Exacte. Llavors, s'estan resolent tots aquests... S'estan intentant donar respostes a tots aquests dilemes que tenim actualment. Missatge clar, no hem de tenir por... Hem d'informar-nos, ocupar-nos en saber. La intel·ligència artificial és aquí i no tornarà enrere.
No.
La tenim a tot arreu perquè és invisible i no ens n'adonem. La tenim en tots els aparells.
Però, per exemple, a nivell d'Europa s'està regulant sobre això, no?
S'està regulant. Hi ha molts, com la Núria Oliver mencionava, un dels comitès d'experts. Hi ha comitès d'experts en intel·ligència artificial que estan decidint i on en consta que hi ha els millors investigadors que tenim a Europa.
Tots els que en saben més d'intel·ligència artificial diuen que és el moment de l'ètica, és a dir, no? De fer paràmetres de l'ètica per no fer malifetes, no?
I l'ètica, tu has donat en el punt clau, l'ètica de la intel·ligència artificial, aquí a Europa s'està posant sobre la taula i s'ha de veure com s'obliga a tenir ètica a les empreses perquè tinguin responsabilitat, pensin en la ciutadania, i alhora a les administracions també, que són les que ja també estaran fent servir molt aviat, si no hi ha, els algoritmes.
I com a usuari podem fer alguna cosa o ens hem d'anar esperant?
Jo reclamaria que almenys a l'administració, jo reclamaria que allà on posés un algoritme, o sigui, una decisió automatitzada, que m'ho comuniqués. És a dir, si l'Ajuntament de la meva ciutat està aplicant un algoritme per decidir si em toca o no un ajut social, per les meves condicions...
Posi un segell allà, que ho sapiguem.
Que digui... o un segell, o aquí hi ha una decisió automatitzada, si vols més informació, envia'ns un correu, ens posarem en contacte amb tu. Amb això, clar. I no estic demanant que es doni la fórmula de l'algoritme.
No, però almenys dir que allò és un automatitzat.
Un automatitzat i que hi ha un responsable, no?, que en doni explicacions.
Us recomanem, doncs, l'article de la Carme Pairó i el Ricardo Baeza i Etes, titulat «És possible acabar amb els biaixos dels algoritmes? Es pot fer un spoiler?» És possible acabar?
Ho deixarem aquí perquè vull que llegeixin l'article que m'he escrit.
Molt bé, Carme Pairó, esperem que hagueu seguit aquesta conversa. Són temes prou tècnics, però estem fent un intent perquè són termes que ja estan a la nostra vida digital, o bé, la nostra vida en general, i que hem de conèixer, i per tant ens agradaria que reaccionéssiu a tot això que hem explicat a través de les nostres xarxes i ens dieu si queden alguns dubtes, i els continuarem parlant aquí cada mes amb la Carme Pairó. Carme, gràcies.
Un plaer.